Ràdio Estel.
Tot seguit us oferim una repetició del programa Valors a peu de carrer.
Valors a peu de carrer. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Molt benvinguts a un dels darrers programes de la temporada. Ja s'acosta al final, però abans sabeu que teniu, de moment, teniu encara aquesta cita setmanal amb els Valors. Valors a peu de carrer. És un programa, com sabeu, fet gràcies a l'editorial Proteus, a la revista Valors, al Mario Ramírez i a jo mateixa, l'Helena Canseco. Durant un dia a la setmana ens hem proposat ja fa uns mesos doncs acostar-vos a aquests valors, valors a peu de carrer, a asseure'ns durant una estona, parlar al voltant d'ells, i en aquest cas tractarem el tema de la desobediència. I si deia que aquest programa es fa en part gràcies a l'editorial Proteus, doncs utilitzarem precisament un dels seus llibres, un dels llibres que ha publicat recentment, doncs, per parlar de la desobediència. Avui tenim per telèfon, per començar el programa, el Miquel Osset, de l'editorial Proteus, que ens explicarà doncs, aquest manual de la desobediència, aquest manual, aquesta repassada històrica als diferents casos de desobediència. És d'una traducció d'un llibre original de l'italià Raffaele Laudani i ens explicarà per què hem triat aquest llibre. Miquel, benvingut al programa.
Hola, gràcies.
Deia jo que heu agafat aquest llibre que es va publicar ja fa 2 anys amb l'editorial Il Molino i ara és Proteus qui el porta fins a Catalunya, en aquesta edició traduïda pel Mario Trigo, qui de seguida doncs, el tindrem també aquí al programa, però primer hem pensat que seria bo parlar amb tu perquè ens expliquis doncs, per què heu decidit traduir aquest llibre i una mica doncs, per què ara, si és per un tema doncs, social, històric o no sé per què.
Doncs mira, en primer lloc, el vam escollir ja en el seu moment perquè és un molt bon llibre. És un llibre que encaixa perfectament a la col·lecció del segle XXI que tenim a l'editorial Proteus, de pensament contemporani d'un autor jove, però amb molt de prestigi, que ha anat fent camí, que ha publicat i és col·laborador habitual a diversos diaris europeus, com Le Monde Diplomatique, Le Monde, Il Manifesto, etcètera, i que s'ha anat especialitzant en aquests temes de filosofia política i en particular el tema de la desobediència. Ell va publicar un llibre amb l'editorial Il Molino de Bolonya ara fa un parell d'anys que ens va cridar molt l'atenció i vam decidir que seria una bona aposta doncs, fer-ho aquí. Per què? A part de ser un bon llibre? Doncs perquè està una mica amb l'ambient, no? És a dir, comencen a proliferar actituds cada vegada més d'oposició envers una situació econòmica i social que es va degradant progressivament perquè aquesta crisi doncs, ja s'allarga, ja portem 4 anys de crisi i més aviat l'evolució no és cap a millor sinó cap a pitjor i hi ha una sensibilitat social creixent com a forma d'oposició que ha d'articular-se en alguns àmbits dintre de la desobediència també, no? Desobediència fiscal, la desobediència a l'hora de pagar viatges, desobediència en diversos àmbits. Llavors ens va semblar que cobrir aquest àmbit i donar elements per reflexió sobre ell doncs era molt pertinent ara mateix, no?
Deies tu que feia una mica repassada, dèiem al principi repassada històrica d'aquests diferents moviments revolucionaris, aquests diferents doncs, moviments de desobediència. I clar, jo ho presentava al principi com un manual de la desobediència. No sé si ben bé la intenció de la publicació és donar idees o simplement doncs, informar del que ha passat i que la gent sigui conscient del que ens ha portat fins a moviments revolucionaris com el que estem vivint actualment, deies tu, els peatges, el moviment dels indignats, hi ha diferents casos, eh? Però no sé si la intenció és exactament provocar més desobediència o menys.
Bé, no es tracta de promoure, sinó simplement de posar-ho en context, no? La desobediència és consubstancial a l'ésser humà. Des d'Adam i Eva, o el mite d'Antígona, que són mites fundacionals, doncs són actes de desobediència, no? I, de fet, si la humanitat ha anat avançant i ha anat guanyant terreny en l'àmbit dels drets civils, polítics, econòmics, socials, al llarg de la història, és perquè s'ha hagut d'oposar una massa o una elit, qui sigui, o un individu, a un status quo, no? És a dir, les lleis no canvien per si soles, és perquè es produeixen en un determinat àmbit doncs, reclamacions de modificar-la, i moltes vegades, i allà de l'història hi ha un munt d'exemples, doncs aquesta exigència de canvi passa primer per desobeir l'estatus quo existent. No? És a dir, que és una història molt habitual, no l'hem de veure com una cosa puntual o molt poc freqüent, no? Sinó és que la història avança així, avança a base, entre altres coses, també de petits o grans actes de desobediència. No?
Doncs Miquel, jo com sempre et dono les gràcies per participar al programa. Si et sembla, ara doncs et deixem i truquem en Mario que ens expliqui de primera mà com ha estat aquesta traducció, perquè saps també com jo doncs, que a vegades els traductors són simplement ponts, diguéssim, d'un idioma a l'altre, però crec que no és el cas i que precisament el Mario ens pot parlar i molt d'aquests actes de desobediència i aquesta repassada històrica que fa el llibre i que ens farà ell avui per telèfon. Per tant, gràcies i parlem en una altra ocasió.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Ja, fins l'altre.
Valors a peu de carrer. A Ràdio Estel.
Doncs, si us sembla, entrem en matèria. Dèiem que avui tocava parlar de la desobediència, que parlem d'un llibre que té aquest títol, precisament, Desobediència. En Itàlia, tinc aquí apuntat per no dir-ho malament, és Disobediència o alguna cosa així, no em voldria equivocar molt. És un llibre doncs, escrit per Raffaele Laudani en italià, és un professor doncs, que exerceix classe a la Universitat de Colúmbia, a la Universitat de Bologna, i que fa 2 anys ja va publicar aquest títol. En aquest cas el tenim en castellà, editat per l'editorial Proteus, traduït pel Mario Trigo, i és precisament qui tenim a l'altra banda del telèfon. Per tant, benvingut a Valors de peu de carrer, Mario.
Hola, bona tarda a tothom.
Parlàvem ara fa un moment amb el Miquel Lucet de l'editorial Proteus que ens explicava doncs, una mica el perquè d'aquesta publicació. No? Deia que la situació actual és una mica així com de xup-xup, de revolució, i què millor moment doncs, precisament ara per publicar aquest manual sobre la desobediència, aquesta repassada al llarg dels anys dels casos que hem tingut doncs, de diverses maneres de manifestar la desobediència.
No, el llibre és... Es muy cierto lo que decía Miquel y lo que dices tú. El libro nos ofrece una hoja de ruta de cómo se ha pensado la desobediencia a lo largo de la historia, ¿no? En nuestro contexto. Entonces también nos aporta ejemplos que nos pueden ayudar a pensarla hoy en día nosotros y a entender cómo la podemos ejercer, cuándo y contra quién o en qué condiciones.
Clar, hem d'aclarir que sobretot aquesta repassada es fa doncs, al voltant de la desobediència política, concretament, a moviments socials, moviments culturals, però sempre doncs, amb alguna reivindicació política. Jo no sé, en traduir aquest llibre, que també doncs, comentàvem amb en Miquel, que en aquest cas, Mario, tu has estat una mica més que un traductor, és a dir, que el tema que tu traduïes també és una mica... que el domines, d'alguna manera. No sé com ho has vist tu, és a dir, aquesta repassada, al final, què reflexa? Que ha canviat molt les coses, que al final, doncs, la història és cíclica i acabem fent les mateixes coses que es feien fa uns anys. No sé, com resumir aquest llarg?
Bueno, seguramente el libro refleja un hecho, y es que tanto hoy como hace 2000 años, por desgracia, seguimos sintiendo la necesidad de desobedecer. Por desgracia o por fortuna, mejor dicho, seguimos sintiendo la necesidad de desobedecer y seguimos teniendo muy poco claro también cuándo y cómo hacerlo, en el sentido de que el libro, al repasar la historia de la desobediencia, nos explica que hay ciertas épocas en las que la desobediencia, al menos tal y como la entendemos hoy, no se podía concebir, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la época de la antigüedad o en la época medieval, en el que la obediencia al poder político, al señor, al rey o al Estado, tenía un origen divino, un origen sacro, y entonces no se ponía en cuestión. Era mucho más difícil pensar en desobedecer las órdenes del poder y era mucho más difícil el tirabuzón, ¿no?, mental que tenía que hacer la gente para encontrar la excusa para desobedecer ante situaciones injustas o situaciones que les afectasen. Hoy en día esa situación ha cambiado mucho. Desde un momento de la modernidad sabemos que la obediencia a un poder no se da porque lo han decidido los astros o los dioses, y entonces también nos sentimos más libres, entre comillas, de rebelarnos cuando algo cuando algo no va bien, pero al mismo tiempo también entendemos que la obediencia es parte del funcionamiento, en cierto sentido, y a veces de los estados y de las comunidades en las que vivimos. Entonces se vuelve muy complicado entender cómo y en qué condiciones podemos, obedemos, sobre todo, cuando tenemos la obligación moral de desobedecer.
Clar, dèiem al principi, aquesta repassada suposo que posa també en contrast coses que han canviat, coses que han deixat de passar o han començat a poder passar. Jo no sé si a vegades la desobediència està lligada també o contraposada a una certa repressió. És a dir, tu al final et reveles sobre coses que en principi no podries fer o no hauries de fer i tu dius, doncs, ho faig igualment. En aquest cas, actualment, en principi, hi ha menys repressió o molta menys repressió que fa doncs, un segle enrere i sembla que aquesta desobediència no ha minvat gaire. Al final, potser no cal tant que ens prohibeixin coses, sinó que nosaltres reclamem coses o què és el que provoca la desobediència?
Claro, la desobediencia a veces puede actuar como un poder, y eso es una de las claves del libro también, puede actuar como un poder destructor, en el sentido de que desobediendo eliminamos el poder que nos sometía. Imaginemos las rebeliones contra un Estado absoluto o contra un monarca absoluto, ¿no?, hace siglos. O a veces la desobediencia actúa como lo que Laudani define como un poder destituyente, que es un concepto muy interesante. La desobediencia destruye no por acción contra el poder contra el que se desobedece, sino por sustracción, eliminando, quitándole la legitimidad. En ese sentido, y al respecto de lo que decías de la represión, es muy interesante, por las preguntas que nos provoca, leer las reflexiones que tenía un pensador francés renacentista, por ejemplo, Etienne de la Boétie, que es uno de los ejes de alguno de los capítulos del libro, que escribió el discurso sobre la servidumbre voluntaria y que viene a afirmar que la mayoría de las veces, o por lo menos en el contexto en el que le escribe, el poder de un tirano o el poder de alguien que oprime y hace sufrir injusticias a los demás, le viene dado solo por la falta de reacción de esos demás. Él viene a decir casi directamente que si decidiésemos no obedecer, no habría ya, no es necesaria una desobediencia activa, sino simplemente una no dar la obediencia, ¿no? Una especie de no reconocer que alguien te puede dominar, y desde ese momento en que mentalmente reconoces que esa persona no te puede dominar, ya ha caído el imperio, el dominio de ese tirano. Esta es una reflexión que quizás tenía mucho sentido en el contexto de la Boétie, pero también nos plantea problemas precisamente por lo que decía sobre la represión, ¿no? Muchas veces la desobediencia o la obediencia no tienen solo que ver con una actitud mental o con una costumbre que tengamos a obedecer a ciertas estructuras de poder que nos han dicho que es justo, a las que nos han dicho que es justo obedecer, sino obviamente también con una acción represiva y violenta. Y en esas situaciones es cuando es más interesante reflexionar también sobre cuándo y cómo se ejerce la desobediencia, porque hay mucho en juego para las personas que la ejercen, ¿no? Y en ese sentido el libro plantea, al repasar la historia y al coger esas voces antiguas que hablaban para otros contextos, nos aportan preguntas que no tienen una respuesta inmediata en nuestra situación y nos obligan a reflexionar, ¿no?, y a pensar más todavía.
Valors a peu de carrer, un programa produït per Editorial Proteus i Revista Valors. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Estem avui parlant d'aquest llibre, Desobediència, que ha editat l'editorial Proteus en aquesta edició en castellà, traduïda de l'italià, i estem parlant una mica i reflexionant i pensant, sobretot, jo crec, plantejant-nos de quina manera vivim o exercim nosaltres la desobediència. Jo, Mario, t'anava a preguntar, i és que, clar, tot això que em deies, evidentment, doncs jo crec que ho pot entendre qualsevol, però, clar, a mi em ve al cap un dubte, és a dir, avui actualment estem vivint una situació de democràcia, vull dir, en principi, tothom, tots els majors de 18 anys, poden exercir la seva opinió, el seu vot, poden triar, diguéssim, i, per tant, podríem entendre que no s'haurien de donar situacions de desobediència, és a dir, si jo trio qui vull que governi o trio què vull que passi, quan això passa o es prenen certes decisions, en principi m'haurien de semblar bé. Això, evidentment, no és així. Llavors, jo em plantejo si alguna cosa falla en aquest procés democràtic. És a dir, la gent no tria bé, les opcions que tenim per triar no són prou bones, o què és el que falla?
Bueno, esto es un terreno en el que el libro en sí mismo no entra. Aporta herramientas para pensar en esto, pero tampoco ofrece ningún tipo de solución. Y aquí también yo puedo aportar parte de mi visión personal informada por el libro. En realidad yo creo que los contextos en los que nos planteamos la necesidad o la exigencia de desobedecer en la actualidad, esa especie de indignación que nos lleva a querer decir que no está bien seguir una tendencia que nos marcan, tiene que ver con el hecho de las limitaciones de nuestro propio sistema. Tú, por ejemplo, ponías un ejemplo habitual en las conversaciones, ¿no? Uno, en principio, tiene libertad para elegir, da su voto y con ello elige, y después debería aceptar lo que eso conlleva, ¿no? Pero muy a menudo, y creo que no nos falta razón cuando lo pensamos, vivimos con la sensación de estar viviendo un paquete en el que no tenemos verdaderamente tanta capacidad de decisión. Escogemos algo en términos muy generales, pero luego hay un multitud de elementos en los que no podemos escoger, que nos vienen impuestos por sistema y por inercia. Tanto ya sea el modo en que los partidos, una vez escogidos, cada 4 años gestionan el poder en el que se asientan, como muchos detalles del modelo de democracia que tenemos, ¿no? Yo creo que precisamente movimientos como los que hemos visto en España este año, el 15M en todas sus declinaciones y en todas sus variedades, al punto que se entraban en común, en muchos casos era la necesidad de una democracia que sintamos como más representativa, en el sentido de que nos involucre más. Eso exige también una mayor responsabilidad por nuestra parte, una mayor capacidad de decisión, y que nos llevará a ser más obedientes a los actos porque cada vez serán más cercanos a nuestra voluntad y a una implicación real nuestra. Pero tal y como está organizado el sistema hoy en día, yo creo que es muy natural tener la sensación de que es muy, muy limitada la opción que se ofrece y la opción que se ejerce, como tú mencionabas.
I tots els casos que apareixen al llibre, molts d'ells són coneguts, són fins i tot presents a l'actualitat per un motiu o per altre, però jo no sé si tu, com a traductor, i en aquest cas doncs, a l'edició espanyola, podríem dir que és gairebé com si fos coautor una mica, doncs penses que hi ha alguna cosa que la persona que llegeixi el llibre descobrirà? És a dir, hi ha algun capítol, algun cas de desobediència que sigui especialment desconegut o especialment curiós i que la gent que llegeixi el llibre digui, ostres, doncs això no sabia que havia passat o no sabia que havia passat així?
Claro, el libro, como tú bien dices, propone ejemplos clásicos de desobediencia, como la representación de Antígona en la comedia clásica griega, que es el modelo más, una especie de modelo fundacional europeo de la desobediencia, o un dilema muy tratado también por el cine y la literatura, como es el dilema del obedecer o desobedecer en el contexto de la Alemania nazi en el siglo XX. Pero sí es cierto que recorre algunos puntos, tanto geográficos como temporales, que no son tan obvios. A mí, en concreto, me pareció particularmente interesante el capítulo en el que Laudani reflexiona sobre el contexto del Atlántico, del Océano Atlántico y sus dos orillas, tanto la europea como la americana, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el contexto de la expansión de los imperios europeos en las colonias recién conquistadas y sometidas en América. En ese momento, estos imperios nominalmente ejercen el poder sobre tanto Sudamérica, en el caso español o portugués, como Norteamérica, en el caso francés e inglés, pero en la realidad su capacidad de control de esos territorios es limitada, ¿no?, por las limitaciones de tiempo, de espacio, de medios. Entonces, en estos espacios, y el Caribe es el lugar prototípico, se generan bolsas y prácticas de desobediencia muy particulares de las que sabemos poco como desobediencia. Y estoy hablando de cosas como los piratas, que asociamos a desobedientes delincuentes, pero que también han sido, y vistas de una cierta luz, han sido una suerte de proyecto de desobediencia a los estados, un modo de escapar de las imposiciones que estos estados coloniales imponían y de buscar una utopía en un lugar alejado donde no hubiera nadie que te persiguiese, que te obligase a pagar impuestos, etcétera, etcétera. Todo el caso de los primeros esclavos africanos llevados a las plantaciones que estos imperios coloniales creaban en América. Muchos de ellos ejercían su desobediencia y su rebelión mediante la fuga, escapando de las plantaciones y formando comunidades escondidas, comunidades separadas donde podían vivir en términos que consideraban aceptables. A mí en concreto este espacio tan poco visto desde esta, poco pensado desde esta visión política, me parece muy interesante, muy sugestivo, aparte de por las connotaciones románticas, ¿no?, del momento y de las figuras que hay en él.
I parlàvem abans també de si han canviat la manera de desobeir, la manera de revolucionar-se, la manera de al final doncs, reclamar el que sigui en cada moment, però jo també em plantejo el dubte de dir si canvia segons l'edat de la gent. És a dir, ara potser estem vivint revolucions de gent més jove, no ho sé, si tu em dones la raó o no, però parlant, per exemple, de moviments com el 15M, com el moviment dels indignats, hi havia gent de totes les edats, evidentment, però sí que és veritat que podia identificar gent que potser en altres moviments no s'hi haguessin apuntat. Si es tracta de gent jove o es tracta de moviments més polítics, més ferms, de gent més gran i més, doncs, amb més trajectòria, la manera o les formes canvien gaire o no?
Bueno, no te sabría responder muy precisamente. Sí es cierto, y el libro también recorre este camino, que hay un modo de protesta que asociamos con la juventud y que tiene mucho que ver con cómo se ha declinado la desobediencia en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de la desobediencia civil de los grandes movimientos americanos, como el de Martin Luther King o de los movimientos estudiantiles de los años 60, ¿no? Uh-huh. Ahí se produce también a nivel de imaginario, casi estético visual, una asociación de la desobediencia con los contextos de los jóvenes, con los contextos universitarios, y es cierto que se separa la desobediencia de otras modalidades, también porque se asocia mucho a la desobediencia civil, tal y como la propusieron estos pensadores que mencionaba antes, y que tiene que ver con un ejercicio no violento de la desobediencia, etcétera. Yo creo que en otras épocas seguramente la distinción, más que por edades, tenía que ver simplemente con clases a las que se pertenecía y con la distinción entre campesinado y nobleza o campesinado y burguesía. Pero de todas maneras yo creo que incluso en los movimientos actuales esa tendencia a asociar juventud y desobediencia también se pone en duda, ¿no? Y en Barcelona en concreto tenemos el ejemplo de los yayofautas que ocupan una visible y gozosa relevancia en las manifestaciones del 15M y en las manifestaciones unidas a la ola de protestas que ha habido en este último año y medio en España, ¿no? O sea que las condiciones, en realidad cuando las condiciones son generalizadas y afectan a grandes campos de la población, yo creo que se puede producir una transversalidad de edades completamente natural, sin ninguna duda.
Jo, Mario, et demanaria també que com a portaveu, hem dit, a Espanya d'aquest llibre de desobediència publicat per l'editorial Proteus, et demanaria també que fessis un exercici de futur. És a dir, hem fet una repassada fins a l'actualitat del que ha estat la desobediència. Si hi hagués una segona edició, una segona part d'aquest llibre, és a dir, el que pot passar d'aquí en endavant, què creus que podria aparèixer en aquest llibre? És a dir, quins casos podrien donar en un plaç curt, llarg, o curt mig, millor dit, de plaç, de coses que es podien reivindicar, coses, moviments socials que podrien tenir lloc en l'àmbit més proper. No sé si tens algun al cap, eh?
Bueno, yo creo que seguramente habría que dedicar a las protestas de los países árabes, en la medida en que han cambiado, son movimientos muy complejos, que incluían elementos no bien claros para toda la opinión pública y sobre los que eso había siempre, digamos que vivían en una combinación de fuerzas, ¿no?, de fuerzas locales, de presiones extranjeras, y han provocado fenómenos y modalidades muy interesantes de la rebelión en contextos que resultan nuevos para nosotros también, como los de democracias o de los estados musulmanes. Y seguramente habría que entender también, habría que intentar reflexionar sobre, aparte de sobre movimientos relacionados con la crisis directamente, el movimiento que se ha desarrollado en Estados Unidos con Occupy Wall Street y Occupy las diferentes ciudades donde se han habido movilizaciones, y cómo esto se conecta o no se conecta con la indignación en España, el 15M, las protestas en Grecia. Y seguramente también, por lo polémico que resulta, sería interesante entender en qué medida procesos como los de las revueltas de las banlieues que hubo en Francia hace unos años responden o no a movimientos espontáneos de desobediencia y cuánto hay en ellos de, en fin, de interesante para pensar la desobediencia en general y el malestar que ciertos grupos de población pueden sentir con el sistema tal y como está organitzada l'actualitat.
Jo crec que és evident i queda clar que sempre hi ha motius al final doncs, per desobeir, per reclamar, per reivindicar certs drets o certes obligacions d'uns i d'altres, però el que sí que és veritat que per reclamar primer s'ha de saber i s'ha de saber el que ha passat, d'on venim, què és el que hem viscut i una bona manera de saber-ho seria llegint aquest llibre precisament Desobediència d'en Raffaele Laudani i traduït, com dèiem, pel Mario Trigo, que avui ens acompanya, per saber què és el que ha passat al llarg de la història, per què s'ha desobeït i si s'ha aconseguit el que es volia o no. Per tant, jo et dono les gràcies per estar al programa avui amb nosaltres. Molta sort i moltes gràcies també per haver traduït doncs, aquest llibre i haver-nos facilitat la feina de llegir-ho, perquè en italià doncs, bueno, podríem intentar-ho, però segur que no ens quedaria tot tan clar com en castellà. Per tant, Mario, gràcies. Fins la propera.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
I a vosaltres us cito, com sabeu, d'aquí 7 dies. Us recordo que és la nostra última cita de la temporada, per tant, sisplau, no em deixeu sola, que seria molt lleig, molt trist, que féssiu plantó l'últim dia. Però sí que us recordo que podeu gaudir dels podcasts i escoltar els programes que us hagueu perdut o que voleu tornar a escoltar a la web de la ràdio. Per tant, sabeu que teniu allà sempre els valors a peu de carrer, a peu de pàgina web, no sé. He intentat fer un gag, no m'ha quedat gaire bé. En fi, que ens sentim d'aquí 7 dies. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i molt bona setmana.
Us hem ofert una repetició del programa Valors a peu de carrer.